Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos. Ja enfocats als vuitens de final anada de la Champions i avui sobretot pendents del que passi al Santiago Bernabéu en aquesta eliminatòria amb tant de morbo entre Real Madrid i Atlètic de Madrid. La història de la Champions entre aquests dos equips que ve clarament marcada per les dues finals jugades i guanyades pel Real Madrid, particularment dolorosa la del 2014 a Lisboa amb aquell gol de Sergio Ramos al 93 que va forçar la pròrroga quan l'Atlètic de Madrid estava ja mig celebrant la primera Copa d'Europa de la seva història. L'Atlètic de Madrid arriba millor a aquesta cita, però com va dir Simeone ahir, la història pesa. Veurem fins a quin punt. Real Madrid-Atlètic de Madrid es veuen les cares a partir de les 9 de la nit. Arrenca el tiempo de juego a les 8 del vespre per fer una bona prèvia. El Real Madrid amb les baixes de Ceballos lesionat i de Bellingham sancionat. Simeone, que té les baixes de Coque i Azpilicueta. De seguida estem amb totes les novetats. També avui tenim a 3 quarts de 7 Bruges-Aston Villa i a les 9, a més del derbi madrileny, tenim el PSV-Arsenal i el Borussia Dortmund-Lille, d'on sortiria el potencial rival del Barça als quarts de final. El Barça, que ja està a Lisboa, Hansi Flick ha donat abans de volar la llista de convocats amb 24 futbolistes, així que demà n'haurà de descartar un. Recordem les baixes de Christensen, Ter Stegen i Marc Bernal. El dubte a l'11 estaria entre Gavi o Olmo. Sembla que Dani Olmo té més opcions de ser titular demà. El Barça, que treballarà a l'estadi de Luz a partir de les 7 de la tarda, abans escoltarem a Hansi Flick i a Pau Cubarsí amb roda de premsa. El Benfica, Di Maria i Florentino avui no han entrenat, per tant, en principi, baixa pel partit de demà. A la Youth League, per cert, avui tenim Aston Villa-Barça a partir de les 4 de la tarda, és partit de vuitens de final a partit únic. Després, el Quique Iglesias, que va estar ahir a Villarreal, ens explicarà com va anar tot plegat per allà. Suspès, com sabeu, el Villarreal espanyol per alerta meteorològica, tot i que l'alarma es va donar a la zona a les 6 i 10 minuts de la tarda, la suspensió no es va fer oficial fins les 9 i 6 minuts de la nit, ja amb els futbolistes al túnel de vestidors. Ara s'ha de veure quan es juga el partit, apunta cap al dia 2 d'abril. Tenim, per cert, horari ja també pel Barça-Girona de la jornada 29 de Lliga. Es jugarà el diumenge 30 de març a 4:45 de la tarda. El dissabte 29, també a 4:45, es disputarà l'Espanyol-Atlètic de Madrid. En bàsquet, el Barça ha presentat a l'Eurolliga queixa formal per l'arbitratge del Clàssic. El Barça acaba de perdre dijous passat a Madrid, 96-91. I en handbol se la juga aquesta tarda al Granollers. A Dinamarca, la pista del Gudme, si guanya, passa als vuitens de final de la Lliga Europea. Si perd, està fora. I si empata, necessita que el Lucerna perdi davant del Montpellier. El Gudme-Granollers arrenca a 6:45. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb Emilio Pérez de Rozas i Tomàs Guasch, Valla Parella, i les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Champions, a qui veieu favorit en l'eliminatòria? Real Madrid, 51%, Atlètic de Madrid, 49%, igualadíssima. En clau espanyol, la suspensió del partit d'ahir li va bé o malament a l'Espanyol? Creieu que li va bé al 30%, que li va malament al 70%. I en clau Girona, què li falta a l'equip? Jugar millor, més futbol, 17%, fer més gols, 83%. El Marc Peires està al control de so, l'Edu va dir a la producció, us parla Joan Batllori, passen 8 minuts a les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope. El Mitsubishi Eclipse Cross FEB és el líder de la temporada. Para tus mejores partidos de cada día, con la tecnología híbrida enchufable, la más fiable del mercado, que te dará la potencia y la eficiencia de un verdadero crack. Y es que el Eclipse Cross FEB llega para revolucionar tu conducción. Cómpralo ahora con hasta 13.000 euros de descuento. Con el Mitsubishi Eclipse Cross FEB, sal a ganar.
Imagina despertar con el sonido del mar. Imagina no saber qué día de la semana es. Mejor que imaginarlo es hacerlo. Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad. Disfruta de nuestras ventajas por venta anticipada y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Haz tu verano realidad con Viajes El Corte Inglés.
creo que es una eliminatoria que va a ser una eliminatoria igualada y se va a decidir obviamente en el partido de vuelta. El objetivo de mañana es de jugar bien, de tomar una ventaja para el partido de vuelta, más nada más. El partido es igualado, competido, y no podemos pensar que de tomar una gran ventaja mañana no es posible, porque el rival es un rival que compite muy bien, fuerte, y la eliminatoria va a ser absolutamente igualada hasta el final.
Nosotros sabemos que vamos a enfrentar a un rival importante, al cual respetamos y sabemos también nuestras fuerzas. Nuestras fuerzas las conocemos, las potenciamos, las buscamos generar y evidentemente mañana buscaremos llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño. La historia existe, la historia en la Champions del Real Madrid es extraordinaria y mañana tenemos una gran oportunidad.
Doncs avui és el dia, la cita a les 9 de la nit, aquest Real Madrid-Atlètic de Madrid, el tiempo de juego des de les 8 del vespre, és partit d'anada dels vuitens de final de la Champions, màxima rivalitat, comptes pendents a la Champions entre aquests dos equips, estem davant d'una grandíssima eliminatòria. Busquem, abans que res, les novetats dels equips. Comencem pel local, pel Real Madrid. Miguel Ángel Díaz, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buena tarde. El equipo concentrado desde ayer con las bajas por sanción de Bellingham y por lesión de Ceballos, Carvajal y Militao. Ancelotti tiene claro el equipo. Va a ser titular Valverde en el lateral derecho con el brazalete de capitán. El uruguayo va a cumplir su partido número 300 con el Real Madrid. Eso sí, no va a estar al 100%, pero no se lo quiere perder. Modric será suplente. En el doble pivote estarán Camavinga y Tchouaméni, con Brahim y Rodrigo en los costados y con Vinicius y Mbappé en la delantera. La defensa la completaría Mendy en el lateral izquierdo, Asensio y Rüdiger como centrales y el portero sería Thibaut Courtois. Se va a llenar el Bernabéu con casi 4.000 aficionados rojiblancos. Va a pitar el francés Torpen. Están apercibidos de cara a la vuelta Tchouaméni, Camavinga, Rüdiger, Modric, Hendrik y el propio Ancelotti. Va a ser el sexto enfrentamiento en Copa de Europa entre el Madrid y el Atlético. En los cinco anteriores ganó el Madrid, en cuatro acabó saliendo campeón, dos fueron en una final, dos en una semifinal y uno en unos cuartos.
Gracias, Miguel Ángel. Així està el Real Madrid. Com està l'Atlètic de Madrid? Antonio Ruiz, hola.
Hola, Joan, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Alea Yacta es. La suerte está echada esta noche. El primer asalto de esos octavos de final de la Champions contra el Real Madrid. Y llega el Atlético de Madrid con una posición muy reforzada por su buen estado de forma y sobre todo por sus resultados. Además, en los últimos 7 derbis solo perdió en una ocasión y lleva más de 4 meses en todas las competiciones en las que solo ha sufrido una derrota. Parece el 11 muy claro para el Cholo, sigue manteniendo la duda de Lino Gallagher de inicio y el resto del equipo con Oblak, con Llorente, Jiménez, Langlet, Javi Galán, con Juliano de Paul Barrios y esa duda referida, y arriba con la dupla Julián Álvarez y Antoine Griezmann.
Gràcies, Antonio. Efectivament, xiula el francès Clément Turpin. Aquesta nit ha xiulat 8 vegades al Real Madrid, 7 victòries i un empat pel Real Madrid, cap derrota. L'Atlètic de Madrid li ha xiulat 6 vegades, 2 victòries per l'Atlètic de Madrid, 3 empats i una derrota. L'eliminatòria igualadíssima. Vosaltres també, repeteixo, estem preguntant avui a qui veieu favorit per aquesta eliminatòria a través de Twitter. Ara mateix veieu el Real Madrid favorit 52%, Atlètic de Madrid 48%, molta igualtat, eh? Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Vallori? Bona tarda a tothom.
I les cases d'apostes que no tenen sentiments, què diuen?
Doncs més o menys el que diuen els nostres oients i la reflexió que tu feies. És una eliminatòria, no el partit d'avui, l'eliminatòria de difícil pronòstic per les cases d'apostes, però donen un lleuger avantatge al Real Madrid tant per l'eliminatòria com al partit d'avui. L'eliminatòria ha fonamentat aquest lleuger favoritisme del conjunt blanc per el rendiment en competicions europees, i si ens centrem en el partit d'avui, perquè el Real Madrid juga a casa. Mira, les principals cases d'apostes veuen avui una victòria del conjunt blanc amb una quota que es mou en una forquilla entre l'1,85 i l'1,93, és a dir, 1 euro amb 85 cèntims i 1 euro amb 93 cèntims per euro apostat. L'empat, 3,45, sempre agafem la part baixa de la forquilla i la part alta. 3,45, 3,80, que és una molt bona quota. I la victòria de l'Atlètic de Madrid, 3,85, 4 amb 20. 3 euros amb 85 cèntims, 4 euros amb 20 cèntims. Tot això fonamentat a que els 3 últims partits, és a dir, els 3 últims derbis entre el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid han acabat amb empat a un gol, que el Real Madrid ha guanyat 5 dels 6 últims partits a la Lliga de Campions i que l'Atlètic de Madrid ha guanyat 3 dels últims partits, dels 3 últims partits que ha jugat a la Lliga de Campions com a visitant. La millor quota, atenció, si tens uns calarons i vols invertir, Batllori, 4,75, empat i que els dos marquen.
Molt bé, doncs això és el que diuen les cases d'apostes de cara al partit d'aquesta nit. Ara volem veure com ho veu un exfutbolista que ha vestit les dues samarretes, que no n'hi ha gaires. Badia Productions ens posa en contacte amb José Antonio García Calvo, que va jugar al Real Madrid a finals dels 90 i a l'Atlètic de Madrid a principis dels anys 2000. José Antonio, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo va, José Antonio? ¿Todo bien?
Todo bien, sí, sí, todo bien, todo bien.
Bueno, estamos. Perfecto. Oye, para refrescarle a la gente, tú fuiste un futbolista formado en el Real Madrid, jugaste 2 temporadas en Primera División con el Real Madrid, pero luego fuiste una figura importante en el Atlético de Madrid, llegaste a ser capitán, incluso tienes placa ahí en el Paseo de las Leyendas, ¿no?
Bueno, ahí estuvimos, sí, la verdad que fueron 5 años en el Calderón, pues maravillosos, ¿no? Y la verdad es que bueno, como tú me dices, mi formación fue... Bueno, yo vengo de un equipo de barrio de Madrid, de Pegaso, estuve jugando en Moratalá también, y luego, bueno, cantera del Real Madrid con 17 años hasta el... Sí, estuve 5 años o 6, y bueno, pues nada, formación y luego pues en un grandísimo equipo como es el Atlético de Madrid.
Sí, por tanto, tú hoy te sientas delante de la tele y ¿de qué lado te pones o te lo miras de una forma bastante parcial?
Mira, yo a mí me encanta el fútbol. Yo veo muchísimo fútbol, ¿no? Y hoy lo que quiero es disfrutar del partido, pero bueno, yo me considero atlético, entonces quiero que gane mi equipo, ¿no? Yo no soy anti nada, pero bueno, y soy atlético y siempre quiero que gane el Atleti.
Bueno, pues vamos a ver cómo se da, que la sensación, José Antonio, es que el Atlético de Madrid futbolísticamente llega mejor a la cita, pero claro, el Madrid es el Madrid y en la Champions todavía más, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, el Real Madrid, por mucho que no acabe de estar bien, que para mí es un equipo que está bien, que ha pegado un saltito en estas últimas jornadas, es muy complicado poder competir siempre al mismo nivel, ¿no? Pero no cabe duda que el Real Madrid es el rey de Europa, tiene unos futbolistas diferenciales y bueno, pues siempre que juega la máxima competición, pues es un equipo temible, ¿no? Un partido muy complicado para los dos equipos hoy, ¿no? Porque yo creo que los dos equipos llegan a un estado de forma, para mí, bastante bueno. El Atlético de Madrid también ha sido capaz de dar la vuelta en una situación que hace 3 meses era bastante compleja. Pero bueno, ahí está, ¿no? Compitiendo con todo, con una magnífica plantilla y sobre todo con una moral, creo que a día de hoy bastante importante.
Sí, esa es una de las fortalezas de este Atlético de Madrid, ¿no? Que tiene un gran once, pero es que después tiene elementos en el banquillo que son capaces de darle ya en la segunda parte o en los tramos finales de los partidos una vuelta de tuerca más al nivel del equipo.
La verdad es que es lo que te comentaba antes de la plantilla tan importante que tiene. Yo creo que estadísticamente, creo que es el equipo de las grandes ligas que más goles marca con los futbolistas que salen de las segundas partes, ¿no? Eso es muy importante. El otro día comentaba con un ex compañero mío también del equipo, ¿no? Digo, joder, es que ahora ves al equipo que bueno, que se pone con un resultado en contra y le ves capaz de dar la vuelta al marcador, ¿no? Y durante esta temporada y sobre todo en esta última etapa es así lo que está pasando, ¿no? Se queda contra Leverkusen, va con un resultado en contra, da la vuelta. El otro día da la vuelta. Bueno, creo que es un equipo con muchos argumentos y con mucho fútbol también, ¿no? Con futbolistas de mucha calidad y con futbolistas que son capaces de impulsar al equipo en los momentos más complicados.
Bueno, vamos a ver qué pasa hoy, que no se sabe nunca. Lo normal es que esta eliminatoria se resuelva en el Metropolitano. José Antonio.
Hombre, sería lo... Yo creo que va a ser una eliminatoria muy, muy igualada, ¿no? Yo tampoco soy muy partidario ante este tipo de partidos contra, siempre contra el Real Madrid, ¿no? Es que es mejor el segundo partido en el Metropolitano. Pues por el nivel este año de las plantillas, yo creo que va a ser así, ¿no? Pero bueno, esperemos que sea así. No quiero adivinar cosas, pero creo que la eliminatoria se va a decidir en el Metropolitano.
Bueno, tú que eras defensa central, ¿qué delantero a ti antes de tenerle que marcarte podría generar más pesadillas la noche antes? ¿Julián Álvarez o Mbappé, por ejemplo, o Vinicius?
O Griezmann, cualquiera de los cuatro. Yo creo que son futbolistas diferenciales, son futbolistas con unas condiciones técnicas terribles, son inteligentes, son rápidos. Cualquiera de los cuatro a mí me quitaría el sueño, ¿no? En mi época había otros que nos quitaban el sueño, pero cualquiera de los cuatro a día de hoy están a un nivel muy importante, siendo pues de los mejores delanteros a nivel mundial a día de hoy.
¿Quién te quitaba el sueño a ti, José Antonio? A ver. En tu época.
A mí me quitaba el sueño casi todo, ¿sabes? Porque yo siempre estaba ahí pendiente de muchas cosas, ¿no? La verdad que yo siempre he sufrido, por así decirlo, antes de los partidos. Luego, evidentemente, pues una vez que sales al campo ya, pues ya estás más tranquilo, ¿no? Pero bueno, en mi época estaba... había muchos, ¿no? Estaba Ronaldo,
Sí, el ex del Barça y del Madrid, sí.
Que era un excelente, excelente futbolista. Kluivert, tuve también la suerte de jugar con él. En mi última etapa jugué contra Leo, contra Messi, pues Samuel Eto'o era
no está mal.
Ese tipo de Raúl González, tipo de futbolistas. Kiko, cuando yo estaba, tuve la suerte de jugar contra él un par de veces cuando yo estaba en el Madrid. Pues también era un delantero que tenía unas cosas. Era pura magia, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de futbolistas.
Perfecto, José Antonio. Oye, la última. ¿Qué te haría más ilusión? ¿Jugar hoy en el Santiago Bernabéu o hacer un dúo con Enrique Bumburi en un recinto guapo?
Lo segundo, yo creo, ¿no? Para mí es lo segundo. Para mí sería lo segundo, pero vamos, es imposible poder estar a la altura de Enrique, ¿no? Cambio ahí en el Bernabéu, pues bueno, sí que es verdad que hay futbolistas muy, muy importantes, pero bueno, estaría casi cerquita del peor, ¿no? Por así decirlo.
Ya. No, lo digo porque hay mucha gente que igual no lo sabe, que tú tenías una banda tributo de Los Héroes del Silencio, que cantabas ahí, ¿no?
Sí, bueno, hicimos ahí unas cositas, lo pasábamos bien, pero bueno, lo de Enrique ya son palabras mayores.
Muy bien, pues a pasarlo hoy bien con el partido. José Antonio García Calvo, un placer, gracias, ¿eh?
Gracias, chao.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën y aprovecha las promociones especiales en la gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos, solo hasta el 20 de marzo. Citroën. Consulta en citroen.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Sports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
He oído que la noche es toda magia y que un duende te invita a soñar.
Mira que ràpid el Marc Pairés aquí posant-nos a Enrique Bumburi i a Los Héroes del Silencio, eh? Una bona banda que van tenir en el seu moment molt d'èxit aquí a Espanya i molt d'èxit a Alemanya també. També protagonista en aquesta prèvia del Real Madrid Atlètic de Madrid, perquè va parlar ahir i feia temps que no l'escoltàvem, Vinicius, que hi havia temes pendents. Aquí va un recull de Vinicius parlant de la seva renovació d'àrbitres i de per què no va anar a la gala de la pilota d'or.
Muy tranquilo porque tengo contrato hasta 2027 y ojalá podamos renovar mi contrato cuanto antes posible porque soy feliz aquí, no podría estar en un sitio mejor que aquí. Los hábitos en Europa defienden más a los jugadores que dan el espectáculo. Yo hago lo que el club manda y el club me ha pedido para quedarme en Madrid, me he quedado tranquilo y ahora vamos por las próximas.
De seguida el nostre debat amb Emilio Pérez de Rozas i Tomàs Guas. Seguim parlant del que pot passar aquesta nit al Santiago Bernabéu. Però abans, Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Recorda'ns la resta de menú Champions que tenim per avui.
Hi ha un protagonisme espanyol a les dues eliminatòries que juguen a les 9 del vespre. Per un costat, Gil Manzano xirarà el PSV Arsenal, mentre que Sánchez Martínez serà l'àrbitre del Dortmund Lille. Un PSV Arsenal on els dos arriben amb males dinàmiques i amb baixes. Arteta no podrà comptar amb els golejadors Havertz, Saka ni Martinelli, mentre que els neerlandesos són segons la seva lliga amb 8 punts de distància a l'Ajax i acaben de ser eliminats a la Copa. Bon partit també a Dortmund en el duel de golejadors a Europa entre Guirassy i Jonathan David. El conjunt alemany s'ha refet després de dues victòries seguides a la Bundesliga, mentre que el Lille ha anat perdent pistonada amb la derrota per 4-1 contra el PSG al cap de setmana. Del Dortmund-Lille recordo que podria ser el rival del Barça en una hipotètica eliminatòria de quarts de final. Abans, a 6:45, el Bruges de Ferran Juclar i l'Aston Villa d'Unai Emery obren la jornada de vuitens de final en un duel històric pel conjunt anglès, que torna a jugar una ronda del cau a Europa 4 dècades després. Un partit marcat per la victòria per la mínima del conjunt belga, la lligueta, gràcies a un dels penals més còmics de la història de la Champions.
Doncs atenció, sobretot en clau Barça, el Borussia Dortmund-Lille, que d'aquí sortiria el possible, el potencial rival del Barça als quarts de final de la competició. El Barça que ja està a Lisboa. Demà a les 9, Benfica a Barça, també estan ja allà els nostres enviats especials. Amb l'última hora del Barça, saludo al Manuel Oliveros. Hola, Oli, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Joan, molt bé.
Bona tarda, Oli. Quin temps fa a Lisboa? Com està el tema per allà?
Bé, una mica nuvolat, uns 15 graus de temperatura aproximadament i per demà s'esperen una mica de pluja.
Molt bé. Hansi Flick ha donat la llista de convocats abans de volar. Oli, s'han portat a tots els disponibles?
Sí, a tots els disponibles, de manera que demà descartarà un, és a dir, s'han portat 24 jugadors. La novetat és Ansu Fati, que darrerament no estava a les convocatòries. Christensen se sap que està lesionat al sol i, per tant, s'ha quedat a Barcelona. I Gavi, que ahir no es trobava bé i que no va entrenar amb la resta del grup del Barça, està també aquí a Lisboa. Sembla que estarà disponible per demà i sembla, per tant, que el descartat seria Ansu Fati.
Respecte a l'11, ja ho comentarem demà, Oli, amb més deteniment, però l'únic dubte segurament està en saber qui jugarà al mig del camp, si Gavi o Olmo. Tu ja intuïes ahir, crec que intueixes bé que segurament Olmo té més números ara mateix, no?, per ser titular demà.
Per mi no hi ha misteris. I l'altre dia, honestament, Hansi Flick, després del partit davant de la Reial Societat, va dir que hauria jugat a Gavi, si no fos perquè s'havia trobat malament, la qual cosa significava, si jugava l'altre dia Gavi davant de la Reial Societat, és perquè descansava Olmo. I si descansava Olmo és perquè jugarà demà. De manera que si també van descansar gent com Íñigo, com Valde, com Frenkie de Jong, jo crec que l'equip serà l'equip de gala, és a dir, Szczęsny, Koundé, Kubasi, Íñigo, Valde, Frenkie de Jong, Pedri, Olmo, Yamal, Lewandowski i Rafinha.
Molt bé, doncs aquesta tarda pendents de les rodes de premsa primer i de l'entrenament després.
Sí, serà 6:45 de la tarda, hora de Barcelona, quan Cobercí comenci la roda de premsa i després Hansi Flick, i a 7:00 PM, entrenament a l'estadi Talús de Lisboa, els 15 primers minuts oberts pels mitjans de comunicació.
Així està el Barça, Oli, gràcies, seguim en contacte.
A tu, adeu.
Adeu, que vagi bé. Amb l'última hora del Benfica, també des de Lisboa, el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda des de Lisboa. Aquí estem.
Que estàvem pendents al Benfica, bàsicament, de si demà podien jugar Di Maria i Florentino, i sembla que hi ha males notícies per Bruno Lage, no?
Sí, hi ha males notícies, almenys amb Àngel Di Maria. L'ha descartat, ara l'escoltarem, Àngel Di Maria, la llegenda del Benfica. No hi serà, és veritat que no és titular habitual, no és titular Di Maria, però, per exemple, el partit contra el Barça va sortir al minut 71, porta un gol i dues assistències en aquesta Champions, ha jugat 9 partits, i no hi serà Àngel Di Maria. Escoltem a Bruno Lage, el seu entrenador, que ho descartava així a la roda de premsa de Ferrer, una horeta.
És important, però decisiu va ser el resultat de segona mà, e o Di Maria não está disponível para o jogo.
cas de Florentino, els dos jugadors van patir la mateixa lesió, una lesió muscular a la cuixa esquerra. Necessitaven 3 setmanes de descans per poder recuperar-se. Portem 2 i en el cas de Florentino és dubte. Encara el seu entrenador, Bruno Lage, està jugant, no desvetllar si podrà ser titular o no. Penseu que Florentino és titular habitual a l'últim partit contra el Mònaco, a la tornada del playoff que el Barça va passar fins a aquests 8ens de la Champions. Ja no hi era Florentino per lesió i va jugar en el seu lloc Leandro Barreiro, jugador de Luxemburg de 25 anys, així que podria ser el seu substitut. I també hem escoltat a un dels jugadors que més va destacar, sobretot l'afició del Barça, que va agradar, Álvaro Carreras, des del lateral esquerre titular, porta 2 assistències, ho juga absolutament tot, i parlava del Futbol Club Barcelona en la prèvia.
Peligro, pero eso, sabemos que necesitamos los 11 jugadores todos bien y preparados para sacar el partido adelante. Y Lamine sí, está haciendo un gran año, pero eso, seguimos a tope para poder bloquearlo bien y seguir trabajando en los demás 11.
Important, per cert, Joan, que Álvaro Carreras està percebut, també Otamendi, 2 titulars, i també uns altres 2 titulars, Coxu i Ausners, els 2 migcampistes. Si veuen groga, qualsevol d'aquests 4 jugadors no hi seran a la tornada a Montjuïc el proper dimarts. I per últim, deixa'm dir-te que s'esperen 64.000 persones al Dalús. Aquesta tarda veurem l'entrenament del Barça, veurem com està l'estadi, però 64.000 persones i una entrada la més cara pels socis, que era de 100 euros. Així que gran acollida segur entre els socis d'aquest club, que presideix, per cert, la llegenda portuguesa Rui Costa.
Del Barça he vist que van 1.600 aficionats, no, Víctor?
1.600, són 1.000 penyistes i 600 socis que han comprat la seva entrada pel seu compte. Avui no hem vist els avions quan hem vingut i els companys tampoc han vist l'afició. S'espera que arribin demà i a les 3 de la tarda, hora de Portugal, a les 4 han quedat en un punt de Lisboa ja per fer la prèvia i marxar junts cap a Aldalús i animar el Futbol Club Barcelona.
Perfecte, Víctor, gràcies per la informació. Estem en contacte, que vagi bé.
Gràcies.
Abans del debat amb l'Emilio i el Tomàs, un document més. Hem d'escoltar a Ter Stegen, el porter del Barça, que ha estat aquest matí al Mobile World Congress i ha dit això quan abandonava les instal·lacions.
Estoy trabajando en ello.
Para esta noche, ¿quién crees que es favorito, el Atlético o el Real Madrid?
Va a ser un partido interesante.
¿Te mojas? Estoy
seguro.
No?
No me mojo.
¿Y el de mañana cómo lo ves? ¿Al Barça lo ves favorito para ganar la Champions y la partida, no?
Eso, como siempre.
¿Tienes ganas de
devolver,
no? Y amar.
Sí,
entonces, ¿no?
Sí. Cuidado.
Es factible.
Bueno, vamos por pasos. Ahora estamos en un buen momento y seguramente será un gran partido mañana. A ver.
Perseguit Ter Stegen pels companys, que començava dient «Estoy trabajando en ello», responent a la pregunta de si el veuríem tornar a jugar abans que acabi la temporada. 3:33, pausa i de seguida el debat amb l'Emilio i el Tomàs. Vaya parella!
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Abrimos el debate a Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, buena tarde.
¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Cómo ha empezado el amigo Márquez, eh? Emilio, fuerte, ¿eh?
Ahí hemos estado en Tailandia. Tremendo, sí. Tremendo. Sí, porque además, Joan, es un tema de impacto, ¿sabes? O sea, es decir, es estar rodeado durante todo el invierno de la aureola de ha vuelto, ¿me entiendes? Mm. Pensamiento de estos de Ducati no saben lo que han hecho. Y estallar, o sea, el viernes estar en primera línea, el sábado hacer la pole, la vuelta rápida del sprint, ganar el sprint, el domingo primero en el warm-up antes de la carrera, luego primero de aquella manera que lo hizo, cuando quiso, como quiso, donde quiso. Es tremendo, sí.
Hombre, pinta, yo no entiendo, pero pinta que si no pasa nada raro, tiene que dominar mucho esta temporada, pinta,
Muchísimo.
¿Verdad?
Sí, sí, muchísimo, sí, porque tiene un punto que fue, curiosamente, fue el primero que lo dijo en el 2013, cuando debutó en MotoGP, que para él esto es un tema de si te diviertes y si te lo pasas bien encima de la moto, eres capaz de todo, ¿no? Y entonces, y él ahora se está divirtiendo mucho. O sea que, no sé, sí, la verdad es que se me antoja muy difícil que se le escape el título, aunque es una animalada decir esto, porque hemos visto las dos carreras y faltan 42, ¿no? O sea que, bueno. Pero sí.
También está por aquí el Tomás. Hola, Tomás.
Hombre, a veure, jo comprenc que el 4-4 del Camp Nou amb l'Atlético va ser una cosa extraordinària, que el Madrid perdés al camp del Betis, va fer feliços a molta gent i desgraciats a molts altres. Però això del Márquez, jo crec que és la notícia del mes i de l'any.
Sí?
A mi em sembla que és una cosa que si jo tingués mando a mitjans informatius...
Aniria en portada molt, eh?
La portada l'endemà era ell sol i ole tus huevos.
Sí, perquè...
No, perquè és que em, sí, perquè... em sembla algo tan extraordinari, perquè a més una cosa, aquest xicot ja no és un nen. Que jo, a vegades jo em vull posar, com jo recordo el Santi Herrero, el Celsi, el Nieto i la més, jo penso quan passa un dels 30, i aquest nen amb una parella i tot això, perquè a més es tornes, penses que et tornes conservador, no? De dir, sí. Bueno, està muy bien, coño, que más va guanyar aquest tio? Toma, aquí lo tienes. A mi em sembla que és la notícia insuperable.
Sí, perquè a més, Joan, hi ha una altra cosa, que és el fet d'on ve, no? O sigui, és a dir, els grans esportistes, els esportistes d'èlite, sigui l'esport que sigui, clar, quan tenen la davallada que va tindre el Marc el 2020, ja no tornen. O sigui, i si tornen, intenten guanyar i no guanyen, i llavors se'n van, no? I aquest noi ha estat 4 anys lluitant, i fent-se 4 operacions i rehabilitacions. Pensa que ell va anar a operar-se a la Clínica Mayo, a Rochester, als Estats Units, i el quiròfan li van destrossar l'húmero, li van trencar l'húmero per 10 o 15 puestos i el van reconstruir a l'operació, vale? amb ell hi ha unes imatges terribles, amb ell quan el porten des del quiròfan fins a l'habitació i fins al llit, el porten amb una grua, és com si portessin un sac de patates penjat amb una grua i el deixen al llit d'aquesta manera. O sigui, i després juta i després s'entrena i després, jo crec que és per això dic que estic totalment d'acord amb Tomàs, perquè no és no només el que ha fet, com l'ha fet, sinó el fet de que ha tornat després d'estar a l'infern durant 2 o 3 anys. És terrible.
Sí, sí. Ha estat a l'infern i si no passa res, aquest any pot tocar el cel una altra vegada. Esperem que sí, ho anirem seguint molt de prop durant tota la temporada. I avui pendents del Bernabéu, Tomàs. És molt difícil l'aventura que pot passar avui. No sé com ho veieu. Jo veig una eliminatòria molt igualada.
Sí, home, això no té cap dubte. Ara bé, dit això, que jo sempre, a mi m'estranya molt i admiro molt els companys que diuen 60-40, coño, i en què es basa? Jo sempre penso que això és un cara o creu, però hem d'admetre que l'oportunitat que té l'Atlètic de Madrid, com està ell, com està el Madrid barra salut, la salut del Madrid és precària, i el dia més, el sorteig del Barça, tant el Barça com l'Atlètic de Madrid tenen una passió tremenda de trepitjar molt fort aquesta Champions. Sí. Després el futbol és com és i resulta que se'ls carreguen els dos, bueno, pues mira, tal dia un any. Però a mi em sembla que això de l'Atlético és quasi una hora o nunca, eh?
Sí. El Real Madrid és que això que diu el Tomàs, però a mi em sembla realment molt estrany, en sèrio, perquè com hem parlat també els tres durant tot aquest any, ja són masses les ocasions en les que Ancelotti ha dit les mateixes coses, no? O sigui, quan dic les mateixes coses, dic les mateixes crítiques. És impensable que un equip, que un planter, que un vestuari de la magnitud del Real Madrid, amb la gent que té, tingui de sentir el seu entrenador parlar de actitud, de compromiso, de sacrificio, de a ver si trabajáis más, de si seguimos así perderemos. De veritat, en sèrio, jo aquest discurs de l'entrenador del Real Madrid em sembla que és bastant increïble, i això és la demostració, a més, de que el Real Madrid aquest any està com està, i és evident que aquesta nit tothom pensa, i jo crec que una bona part dels madridistes pensen que veuran el millor Madrid de tots, m'entens? I lluitant i tal, però bueno, però tampoc se sap, perquè això no ha passat sempre aquest any, no? I a l'Atlètic és una altra cosa. Jo crec que com diu Tomàs, també a l'Atlètic, si realment té aquesta sensació, la sensació de que pot estar en un any estupendo, pues és, seria una llàstima que no ho sapigués aprofitar aquesta nit. I evidentment és un partidazo. O sea, tu ja puedes, después nos reímos nosotros de nuestra liga, del fútbol español, nos reímos de muchas cosas, ¿me entiendes? Y que si la Premier y que si lo que quieras. Pero el partido de esta noche es inalcanzable en toda Europa.
Es un partidazo.
¿Entiendes? O sea, tú ríete ahora de un Liverpool City, un Liverpool United. En Inglaterra lo máximo es un Liverpool Arsenal y no existe. No es como el Madrid Atlético, desde luego.
No, es un partidazo el que tenim aquesta nit, Tomàs. És veritat que el Madrid aquesta temporada està molt irregular. Jo crec que això el pot penalitzar més a la Lliga que a la Champions. I és veritat que l'Atlètic de Madrid la sensació que fa és que arriba millor, però després ja l'intangible aquell del pes de la samarreta, no? Que per mi són coses que pesen també.
Sí, hombre, allò que diem sempre dels pequeños detalles, però és que realment el cas del Madrid va contra la seva història. Perquè si tu vas a jugar a camp del Betis amb un mig del camp Brahim, Tchouameni, Modric, o escolti, jo miracles no el vull demanar. Però la història del Madrid, no del Di Stéfano, dels García, és córrer i batallar més que el rival. Després et dona o no et dona. Però aquesta conya de jugar un quart d'hora i després de dir que però vostè que està apostant perquè al contrari s'equivoqui, doncs bé, un dia sí i tres no. Llavors, això és el que realment sorprèn, perquè, i després hi ha anys bons i anys dolents. L'any passat va guanyar la Champions invicta i va perdre un partit a la Lliga. Diu, a demà se'n va bé. Bueno, doncs això no ha funcionat. Ara, aquesta dejadez és el que jo crec que té encabronat el madridisme, perquè jo, si jo no li pido milagros. Si avui tu dius, escolti, ni Carvajal, ni Militao, ni Bellingham sancionat, ni Ceballos, el Valverde, ja veurem si juga o no juga i com juga. Oiga, mire, usted haga lo que pueda. Ara, haga lo que pueda dejando el bofe. Si no, pues escolti, entrem al cine, no?
Sí. I el tema és que aquest any, Emilio, estem davant de, jo crec, un gran Atlètic de Madrid que no només té un 11 titular molt bo, sinó que té 3 o 4 elements després per pujar el ritme molt interessants també.
Sí, però en este sentido, Juan, por eso he comentado un poco antes, eso, en este sentido, yo creo que sería muy lamentable que el Atlético de Madrid no saliera esta noche a por el Madrid, porque yo creo que ya le toca, Joan, ya le toca al Atlético de Madrid ser ese equipo que no tenga ni un ápice de inferioridad frente al Real Madrid o frente a quien sea, ¿me entiendes? Porque yo creo que como dice Tomás en el caso del Madrid, pero en el caso del Atlético de Madrid también, si tú mides el partido solamente pensando en el resultado, eso es muy mezquino, porque a ti eso con un equipo peor ya te ha salido. Sin embargo, ahora estás en la oportunidad de unir las dos cosas, que es el arrancar un gran resultado y el demostrar que tú eres tan bueno como los otros, ¿me entiendes? Entonces, eso en el caso del Atlético de Madrid siempre ha sido la balanza de conseguir un resultado estupendo, pero no demostrando que controlas el tiempo, que controlas el partido, que un buen rato del partido es tuyo, ¿me entiendes? Que quieres ser protagonista, sería la palabra, del partido. Entonces yo creo que esta temporada es una temporada ideal para eso, ¿no? Sí. Y veremos.
A veure què passa avui i a veure què passa demà. Sí, perdó, Tomàs.
No, que si tu veus el partit de Copa, no acaben de sortir, està guanyant 2-0.
Sí.
I diu, que cosa més rara, si és una cosa ni a l'un ni a l'altre, però li foten 4. Sí. O sigui, hi ha un tros de partit que estàs 4-0 pel Barça. Bueno, pues a la reon final fan 2 gols. I si juga els 5 minuts més, guanya.
Sí, sí. Oiga, perquè treu a Correa, treu a Sorlo. Sí.
Pues, clar, i vostè té arguments per anar-hi. I demà, pues, lo mateix, tu saps que el Benfica aquest, pues, és un bon equip, sí. Però, coño, que un Barça ben posat al camp i d'este és superior, coño. És que, a veure si ens entenem, el Barça normalment ha de ser semifinalista.
Sí.
Esto es futbol, no?
Sí, jo així com la d'avui la veig molt igualada, jo al Barça el dono molt favorit aquesta vegada, Emilio, amb el Benfica.
Molt, home.
Bueno, es que debe serlo, es que tiene que ser así, es que muy a menudo, yo sobre todo, muy a menudo
comentamos eso de, bueno, es que en el fútbol puede pasar, no, perdón, en el fútbol no puede pasar todo, pero hay equipos que son muy favoritos.
A veces.
Hay equipos que son muy favoritos, que tú no puedes presentarte en el campo del Benfica con el argumento de, ojo, que es fútbol, cuidado, no, señores, no. O sea, yo siempre recordaba, lo hemos comentado también mil veces aquí, el comentario aquí de Cruyff, cuando había antes el día antes de un sorteo de semifinales o de cuartos de final, y que le preguntaban a usted a qué rival quiere, y él respondía, no, perdone, estando bien mi equipo, a mí me da igual quien me toque, que se preocupen ellos.
Sí.
Entonces, claro, estamos frente a equipos cuyo argumento debería de ser este. ¿Qué nos ha tocado el Atlético? Vale. ¿Qué nos ha tocado el Benfica? Vale. ¿Qué nos ha tocado el PSG? Pues qué mala suerte, tú. Deben estar ellos más preocupados que yo.
Sí. Dicho esto, mejor que te haya tocado el Benfica que el PSG.
Sí, es también. Igual, pero...
Te lo digo,
Es verdad, Juan, sí. Pero al final te tocarán, sí. Es lo que dice Tomás.
Tarde
al final
te tocarán
dos, hombre. Coño, te tocará el PSG en semifinales y el Liverpool en la final. Ya está.
Sí, sí. A pasar un besaños, Emilio, Tomás, un plaer, como siempre. Gracias, ¿eh?
Hasta luego.
Sí, a vosotros. Adiós,
que vagi bé. Seguim.
Tiempo de juego. El número 1 de l'esport.
Arriba l'hora de la veritat a la Champions. Camí de Múnich i viurem el primer assalt dels vuitens amb la passió de sempre.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Poli y Elena en el Tiempo de Juego de la Copa.
Tiempo de Juego. Aquest dimecres des de l'estadi de Luz, Benfica, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella,
Marcos López, Víctor Navarro, amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama y el millor equip de la Ràdio Esportiva.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Recomendaciones de seguridad por el riesgo de inundaciones como consecuencia de la cual dado que se sitúa en Castellón. Les informamos que el juez de competiciones profesionales ha decidido el aplazamiento del partido de la jornada 26 de primera división entre el Villarreal y el Real Club Deportivo Español de Barcelona.
Hola, Quique. Bona tarda.
Bona tarda, Mallori.
Això que acabem d'escoltar va sonar al camp del Villarreal a les 9 i 6 minuts de la nit, no?
Sí, senyor. El partit es suspèn a aquella hora, 9 i 6, tot just quan els futbolistes de Manolo González amb l'hiperprotagonisme de Gara Garza surten sobre la gespa de la ceràmica per agrair el suport a la gent i als familiars. Hi havia una escassa pluja, fins aleshores. En fi, cal tirar una mica enrere. 18:19 de la tarda, és a dir, 6:19 de la tarda, la Generalitat Valenciana emet una alerta vermella, en aquest cas per inundacions. Això és important, eh? No per pluges a Villarreal, sinó per inundacions, risc sobretot a la zona interior i sud de la província de Castelló. Cal recordar que l'alerta vermella és confinament total. Tot i l'alerta, la gent es va apropar a l'estadi, al igual que l'expedició Pericà, sense tenir notícies de federació ni lliga. Amb els jugadors acaben l'escalfament, i Munuera Montero també. Tant Gara Garza com el delegat Guillem Calzón reben la trucada, el missatge, des dels estaments del futbol de que cal suspendre el partit a les 20:50. I aleshores arriben 15 minuts fins a les 21:05, on el protocol prepartit segueix. La gralla, les alineacions per megafonia, tot normal. I les reunions amb capitans, tècnics, Munuera Montero i director de partit es produeixen als vestidors. I arriba la pressió especial de la Lliga, Tebas, perquè no es jugui, degut a que el nivell d'alerta no ha passat a ser groc, tot i que no plou. Fernando Roig, el president del Villarreal, s'enfada molt amb Tebas i ho fa visible amb trucada telefònica retransmesa per televisió al centre del camp. En zona de vestidors, donava la cara al director esportiu Gara Garza.
Hay un riesgo pues, de lo que nadie quiere que pase y ante eso pues, se ha tomado la decisión por parte de la Liga y de la Federación, y nosotros acatar las órdenes y poco más, ¿no? Nos preocupa la seguridad de toda nuestra gente, ¿no? Más allá de lo que es el equipo. Ya ha habido una situación dramática en esta zona, ¿no? Que toda la gente que ha venido, incluidos todos vosotros, el club va a tener que ayudar, obviamente, en todo esto, porque es una situación que hay que dar un valor.
No sé si em pagarà la factura de l'arròs, el Gara Garza, a mi, però bueno, t'havia 300 pericos, al Villarreal tornarà...
Passaria el tiquet i escolta.
Escolta, tu, si no n'he bé, ho ben trobat tot. 300 pericos a Villarreal, tornarà el preu de les entrades a tots els que la van comprar. L'entrada servirà, si vols seguir anant, el dia que es jugui. Primer, caldrà saber quan i quina hora es jugarà el duel. Tot apunta que serà el 2 d'abril, perquè l'Espanyol no acceptarà fer-ho el 9 d'abril, una altra data que es pensava jugar el dia 9, però l'Espanyol no accepta, fer tres viatges en una setmana, Vallecas, Villarreal i Vigo. L'Espanyol, evidentment, pagarà l'autocar des de Cornellà, anada i tornada. Moraleja de tot plegat. El mal de tenir 10 o 12 mil persones a l'estadi en situació d'alerta ja estava fet. Quin problema hi havia per permetre que jugués un partit i deixar un parell d'hores més de marge? Però, clar, amb la dana de València tan recent, qui vol descarregar o carregar-se amb un desastre més? L'Espanyol i el Villarreal volien jugar, però el jutge i Tebas no ho van voler.
Sí, jo no m'atreveixo a dir si està bé o mal suspès, valga'm Déu.
Està suspès sí. Tard, potser.
Sí, el tema és que si l'alarma es dona a les 6 de la tarda i el partit es suspèn a les 9 de la nit, home, passen 3 hores, podries haver suspès abans i t'estalvies moltes coses.
I que molta gent surti de casa amb el cotxe, amb el perill que suposa i de més. El 2 d'abril, per cert, a la nit, 9:45, hi ha un Atlètic de Madrid-Barça de Copa. Aquest partit s'hauria de jugar, no sé, a les 7:45, al voltant, per tal de que no hi hagi problemes d'horaris.
Tothom ha tornat bé, no? Per això, sí, els jugadors, l'afició...
Sí, l'Espanyol va arribar 1:30 a Cornellà, tots a dormir, l'Espanyol ha entrenat aquest matí a les 12. Ja li va passar això fa 3 mesos, Va estar 15 dies sense jugar per la dana i després va anar a Montilivi, com dilluns, però al revés, i va perdre 4-1.
Sí, és veritat, Albert, que el proper rival del Girona serà l'Espanyol.
Sí, i tindrà aquest temps prudencial. Veurem si per bé o per malament pel conjunt blanquiolà on la dinàmica que portava de cara a dilluns vinent, el 23 de l'11, és quan es va jugar aquest partit a Montilivi i venia per la dana, com ara explicava el Quique, d'aquest període d'inactivitat al conjunt blanquiblau. Veurem com li va al Girona amb aquesta irregularitat que arrossega. Mira, estava veient que sé, i ho hem comentat abans, i ho venim dient, que qualsevol comparació amb la temporada passada la perd aquest Girona, però sí que contrasta la dada que a aquestes alçades, la temporada passada, el Girona tenia 27 punts més dels que té ara, que en té 32, i que és una bona posició, i és una bona puntuació la que té el Girona, però jo crec que allò de mirar a curt termini i no mirar enrere i no tenir ben present, no dic tota l'afició del Girona, però sí uns quants, i està fent pedagogia al club. Vaja, que dilluns vinent arribarà el Girona a Cornellà Prat amb Yangel Herrera, ex de l'Espanyol, hi ha uns quants, com a màxim golejador de l'equip, empatat amb Estuani, 4 gols, també amb Abel Ruiz, 4 gols, Abel Ruiz que va ser baixa l'altre dia, veurem si pot estar com a mínim a la convocatòria, un Girona que ha guanyat 3 partits, només 3 partits aquesta temporada com a visitant. I parlant de calendari, avui sabem que el primer partit després de l'aturada, l'última de la temporada, partit de la 29a jornada de Lliga, que és d'aquells marcats també en vermell en el calendari de la temporada del Girona, diumenge 30 de març, 4:45 de la tarda, és bon horari, Barça-Girona.
I el dia abans, a la mateixa hora, Quique, 4:45, un altre bon partit espanyol a l'Atlètic de Madrid.
Sí, senyor, abans d'aquest suposat partit contra el Villarreal, es rebrà Griezmann i companyia, a veure què passa.
Gràcies, Quique.
Bona tarda.
Un apunt més, abans de tancar el futbol, Youth League, el Barça juga en res, en 10 minuts, al camp de l'Aston Villa. Aston Villa-Barça, a partir de les 4 de la tarda, és Youth League, partit de vuitens de final a partit únic. Fins aquí el futbol, de seguida bàsquet.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Hay cosas difíciles de explicar.
En Marte hay muchísimos misterios. Si nos acercamos a una de sus lunas, llamada Fobos, hay una suerte de monolito de 90 metros de altura, solo que mide la Giralda.
Pero vamos a intentarlo.
Es un misteriazo porque...
¿Hay fotos?
Sí, sí, claro, claro. Una de esas imágenes de septiembre del 98 mostraba claramente en uno de los cráteres de la luna Fobos este monolito.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena, verdad? Y un seguro para tu local, oficina o negocio con las coberturas más demandadas y una atención directa y experta, ¿te sonaba? Ahora ya sí. Línea Directa presenta el seguro multirriesgo negocios. Y como es de Línea Directa, el buen precio también está asegurado. Cámbiate. Llama al 917-707-175 o entra en lineadirecta.com.
Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Navega multitud de destinos y disfruta de sus barcos que son un destino en sí mismo. A bordo incluyen escalada, surf, toboganes, pista de patinaje sobre hielo y gastronomía de todo el mundo. Aprovecha la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés y consigue tu crucero Royal Caribbean con hasta 800 euros de descuento y hasta un 60% de ahorro en el segundo pasajero. Consulta condiciones.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Mirad, niños, escuchad esto.
Alarma conectada.
Hemos puesto la alarma con cerradura inteligente de Securitas Direct para que los ladrones no puedan entrar.
¡Qué guay! ¿Esta es la cerradura que se puede abrir sin llaves?
Sí, cuando vayáis al instituto, muy importante que conectéis la alarma y ya la puerta se cierra automáticamente.
¿Y cuando volvamos de clase, qué hacemos?
Pues si queréis, abrís con el móvil o con las llaves, como siempre.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën y aprovecha las promociones especiales en la gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos, solo hasta el 20 de marzo. Citroën. Consulta en citroen.es.
Quatre minuts i arribem a les 4 de la tarda. Un apunt de bàsquet, Albert, que finalment el Barça ha presentat queixa formal a l'Eurolliga per l'arbitratge del Clàssic.
Sí, exacte. El Clàssic de dijous passat a l'Eurolliga. En realitat, Joan, és una doble queixa. La primera in situ es va produir després del partit de Juan Carlos Navarro, del mànager de la secció, directament als àrbitres. I aquesta segona, ja més formal, és un escrit que fa el Barça. El Barça avisa l'Eurolliga que farà això, és a dir, l'Eurolliga no es veu sorpresa perquè li arribi aquest escrit formal del Barça, signat pel club, on bàsicament el Barça el que fa és queixar-se del criteri que van aplicar els àrbitres durant tot el partit. Recorda que el Real Madrid va llançar 20 tirs lliures més que el Barça, 37-17, i després a l'últim minut hi ha una acció, al meu entendre, és falta. Jabari Parker al terra, se li tira a sobre el gigante verde Tavares, que entenc que és falta, i al final donen lluita. De tot això es queixa el Barça, que no és habitual que el Barça presenti queixa formal. Si es venia queixant, doncs ara ho fa palès. Òbviament, tindrà poc recorregut, per no dir que tindrà zero recorregut aquesta queixa. Però, com a mínim, té clar, per una qüestió també de respecte i dels àrbitres cap al Barça i l'entrenador i del que pot passar en els altres partits, el fet que el Barça estigui molest per l'arbitratge que va rebre. Per cert, aquesta setmana el Barça té partit d'Eurolliga pista del CUE, que és l'Alba de Berlín. No tornarà Kevin Panther. Es compleixen aquesta setmana les 3 de baixa que els serveis mèdics del club van donar per la lesió a l'espatlla. De moment el Barça vol ser prudent, tant el Barça com el jugador, i es donaran uns dies, és a dir que com a mínim fins la setmana vinent no tornarà a jugar Kevin Panther amb el Barça, que sí que és cert que ja està fent sessió de tir i està intentant incorporar-se a poc a poc als entrenaments de grup.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
I acabarem parlant d'handbol, Edu, que el Granollers té una final aquesta tarda a la pista del Gutmé a la Lliga Europea.
Afronta a 3:15 de la tarda el partit fins ara més important de la temporada. El conjunt ballesà visita la pista del GOG de Dinamarca amb l'objectiu d'estar als vuitens de final de la Lliga Europea. Els números són fàcils. El conjunt d'Antonio Rama depèn de si mateix. Si guanya, seguirà Europa i li podria donar fins i tot la segona plaça. Amb l'empat tocarà esperar altres resultats i una derrota quedaria eliminat. Reyes dubta en defensa. El tècnic Antonio Rama confia en una tarda màgica del seu equip.
És la última final, partit molt difícil, amb un equip molt complet, amb jugadors amb moltíssim talent, ja els vam veure a Granollers. Sí que és veritat que a Granollers vam fer un partit molt complet i vam estar a les portes de guanyar i com a mínim s'hauria de repetir el nivell que vam donar a Granollers per tenir opcions. Però bé, amb tota la il·lusió de poder seguir vius a Europa i de que no sigui l'últim partit d'aquesta temporada a Europa.
El rival, el GOG danès, és segon a la seva lliga i és un clàssic a la Champions. L'empat a 36 del partit d'anada jugat al Palau d'Esports va demostrar la igualtat entre els dos equips. L'última vegada que es van veure les cares a Dinamarca va ser el 2019, si bé l'equip local va guanyar de 8 gols.
Entrem ara al darrer minut d'Esports Cope. Edu, d'última hora que tenim.
Mira, dues de lesionats. El València perd Hugo Duro fins a final de mes per una lesió al bessó esquerre, també per lesió al bíceps femoral. Informa Alberto Sanz que Aymar Oroz serà baixa el dissabte a Montjuïc per jugar contra el Barça. I notícia Cope, el Getafe ha presentat una queixa a la Lliga al sentir-se perjudicat pels horaris i protegir així a l'aficionat azulón.
Gràcies, Edu. Marxem actualitzant enquestes en clau Champions. Aquí veieu favorit a l'eliminatòria: Real Madrid 56%, Atlètic de Madrid 44%. En clau espanyol, la suspensió del partit li va bé o malament a l'Espanyol? Bé 31%, malament 69%. En clau Girona, què li falta a l'equip? Jugar millor 35%, fer més gols 65%. Arribarem a les 4 de la tarda, 8 tiempo de juego apassionant a partir de les 8 del vespre. Real Madrid, Atlètic de Madrid, seguiu a la Cope, a Esports Cope, estem pendents de tot.